de l'ordenança fiscal número 1 de l'IBI per a l'exercici 2022 i següents. Té la paraula el tinent d'alcalde, el senyor Soler.
Molt bé, anirem ràpids perquè em sembla que aquí tots estarem d'acord. Com saben, aquesta era una de les qüestions que arrossegàvem. Teníem més de 400 expedients sobre la taula per tal d'arranjar respecte a el que era la instal·lació de plaques fotovoltaiques, en aquest sentit. Gràcies als treballs del servei jurídic i també amb col·laboració amb l'oficina de recaptació de gestió tributària de la Diputació, doncs s'ha pogut arribar i desencallar molts d'aquests expedients, de tal manera que només n'han quedat poc més d'una vuitantena d'expedients, si no recordo malament, una cosa així. Per tant, el que fem és aquesta modificació per tal... fem aquesta modificació per tal de poder-los inhibir tot i arranjar-los tot i poder donar sortida també a el que seria. Per tant, incorporar i fer aquests petits canvis de redacció perquè s'adequï a la gestió delegada que de l'impost i del seu model d'ordenança de l'organisme té, modificar i aclarir el redactat de les dues bonificacions potestatives, la A, sobre famílies nombroses, indicar que l'objecte tributari d'aplicació de la bonificació és l'habitatge on consti empadronada la unitat familiar del títol de família nombrosa, i la B, sobre la bonificació de les instal·lacions per aprofitament energètic, simplificant i millorant la redacció en els casos d'objecte de bonificació per evitar interpretacions errònies. I la tercera qüestió seria incorporar la reproducció dels requisits de les bonificacions fiscals per a les instal·lacions de sistemes d'energia solar de com a mínim els últims 4 anys per tal de donar cobertura als expedients presentats abans d'aquesta modificació i que es troben en tramitació i no resolts encara o en fase diferida d'aplicació dels seus efectes tal com s'ha arribat a acordar amb l'organisme de la Diputació. Per tant, aquesta seria la proposta i ho hem hagut de fer d'urgència perquè si no els temps de calendari d'aprovació de les ordenances fiscals ens emplaçarien a que es poguessin aplicar a l'1 de gener del 2023 i no a l'1 de gener del 2022. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. Paraules, senyor Blázquez.
Sí, buenas tardes a todos. Nuestro voto en el día de hoy será el de la abstención, básicamente porque nos encontramos ante la aprobación inicial. A partir de aquí, nuestro grupo propondrá rebajas fiscales tanto en esta ordenanza, recordemos que tenemos el IBI más caro de Cataluña, aunque a veces duela escucharlo, pero es así, tenemos el IBI más caro de Cataluña, como en otras ordenanzas, aun sabiendo que técnicamente puedan ser desestimadas porque vamos a decir que no se ha abierto el melón y hay determinados formalismos que van a hacer que sean desestimadas, pero en todo caso es nuestra obligación hacerlo y por lo menos poner el debate de cuál debería ser la política fiscal del ayuntamiento encima de la mesa. Al final acabamos recaudando mucho y ejecutando bastante poco. Bien, además de esta modificación del IBI y luego de alguna otra tasa que imagino que también entrará en el próximo pleno, lamentamos que se vayan a modificar muy poquitas cosas en cuanto a las ordenanzas y que de forma global la política fiscal de este ayuntamiento a través de las ordenanzas fiscales, que realmente se puede llegar a impactar de manera positiva la ciudadanía, haya sido continuista respecto al año pasado, no teniendo los motivos y globalmente, por lo tanto, de poco calado. Por lo tanto, ya nuestro voto, vuelvo a decir, será el de la abstención porque es una aprobación inicial y vamos a decir que a día de hoy todavía no perdemos la esperanza de que se puedan tener en cuenta determinadas alegaciones que podemos presentar. Y vuelvo a repetir, también volveremos a presentar alegaciones en muchas otras ordenanzas que creemos que son mejorables, aunque de manera técnica sean ya, bueno, sepamos a priori que vayan a ser desestimadas. Gracias.
Molt bé, senyor Blázquez, gràcies. Senyor Brugarales.
Sí, bona tarda de nou. Jo crec que els veterans de la casa, i si no ho explico pels regidors que són nous, regidors i regidores que són nous d'aquest mandat, normalment a aquestes alçades de l'any ja estàvem quasi culminant un procés a través del qual el govern havia vingut compartint amb reunions individuals, normalment amb tots els grups de l'oposició, potser des del mes de juliol, doncs quin era el marc pressupostari que es preveia per l'exercici següent. Miràvem de fer-ho Doncs això, amb un exercici de previsió important, posant sobre la taula doncs els ingressos que es preveien per l'exercici següent, que venen moltes vegades determinats per les ordenances fiscals, i també el marc de la despesa, no? I això naturalment ha d'estar quadrat i ha d'estar adequadament inserit amb una estratègia, que és el pla d'actuació municipal que vostès van aprovar el ple de juliol passat, un cop dos anys ha començat el mandat, que nosaltres en el seu dia li dèiem el pacte, no? Que era és una traducció pressupostària, una traducció amb indicadors concrets de gestió de tota una estratègia política que havia d'estar tancada a principi de cada mandat, no? I per tant el que fèiem era això, era reunions periòdiques entre el regidor o regidora d'Hisenda amb tots els grups de l'oposició per anar compartint com van les coses, què ens preocupa, què és el que es pot recollir de propostes, etc. I sovint donava lloc a acords polítics, no? Amb grups de tota mena. Jo quan era regidor d'Hisenda vaig pactar coses amb tots els grups, amb la CUP, amb el PP, amb tothom, no? Bé, ara estem al ple del mes d'octubre i res de res, no hi ha modificació d'ordenances. Ens trobem amb unes modificacions que venen instades en, diguem, de naturalesa tècnica, no? Per correccions i tal, per l'organisme de recaptació i gestió tributària, i unes altres que venen de l'equip tècnic de l'àrea de medi ambient i de lluita contra el canvi climàtic, com venen fent cada any molt encertadament. I res més. Res més. No hi ha modificació d'ordenances, no hi ha modificació del marc d'ingressos, i així és com estem, no? Tot això ens explica amb una comissió informativa no tenim documentació. Se'ns parla de tres canvis, al final només entra un. S'explica una modificació més aviat de caràcter tècnic en una bonificació de l'IBI, etc. A mitjans de la setmana passada, bastants dies més tard, rebem l'expedient, un expedient de 17 pàgines, tècnicament dens, molt dens, o sigui, per un responsable d'Hisenda. Ho compartia amb els meus companys de grup, no? I companyes de grup, ostres, que aquí necessitem l'anàlisi d'un especialista en qüestions de medi ambient, no, amb Hisenda, cap explicació mínimament solvent en comissió informativa, ni en reunions prèvies, res de res. Però és que no només toca això, és que toca famílies nombroses, per exemple, no? I planteja modificacions en un tema de famílies nombroses que francament ens falta informació per valorar-lo bé. Així a priori dius, home, només es podran bonificar el bé immoble que estigui, diguem, associat on estigui resident la família nombrosa. I els trasters ja no. És a dir, estem tornant a empitjorar una altra vegada, i seria la tercera, la fiscalitat de les famílies nombroses en aquest mandat. Ho dic perquè no toquem res, però si l'únic que toquem són les famílies nombroses, és per prendre nota, i la veritat és que no ho sabem. I altres qüestions generals que tenen a veure a partir de quan tenen efecte les bonificacions, etc. Cap explicació, cap ni una. I clar, són qüestions de certa complexitat tècnica. Cap ni una. El senyor Soler ens va parlar d'un canvi de paradigma, no? de l'organisme de recaptació i gestió tributària, que tal, que deia que a partir d'ara ja no es fa tot de cop i tal, sinó que es anirà fent durant tot l'any i tal, i li diem, oh, però si les principals figures tributàries meriten l'1 de gener, o ho fem ja, o ja no es tocarà res de les principals figures tributàries. Vam preguntar a l'organisme, escolta, hi ha un canvi de paradigma que va en aquesta direcció? No n'hi ha. Quina és la realitat? Aparentment, que van tard com sempre. Hòstia, no hi ha modificacions de les ordenances fiscals aquest any. Res de res. Més realitats. L'any 2022, la participació en els ingressos de l'Estat, l'any que ve, que depèn de la recaptació dels impostos estatals de l'any 2020, és a dir, els de la crisi de la Covid, caurà molt. Més realitats. Els ingressos propis, per tant, estaran congelats. Tot això amb un escenari d'increment de plantilla important, sobre el qual, per cert, hem demanat informació que no hem rebut, quan l'Estat acaba de decretar un 2% d'increment de les nòmines de tots els empleats públics, quan tenim una inflació del 4%, per tant, és raonable pensar que tot el capítol de despeses corrents en béns i serveis pujarà més o menys en aquesta envergadura, i hi ha nombroses partides, diguem-ne, de decisió política que incrementen la despesa. Per tant, si en l'exercici ara vigent hem incorporat aproximadament ja 9 milions de romanent de tresoreria que en principi només és l'estalvi, és l'estalvi d'aquest ajuntament, que només hauria de fer-se servir, només, per despeses o inversions que tinguin una naturalesa clarament puntual, extraordinària, no les quotidianes, les corrents. Doncs aquestes quotidianes i corrents ja hem incorporat uns 9 milions.
Hauria d'anar acabant, senyor Brugarola.
Acabo de seguida, senyora alcaldessa. Què passarà en el pressupost del 2022? Què tindrem? Hi ha un forat de 15 milions d'euros d'ordinari? Què passarà? Clar, per tant, escolti, molt mala informació, complexitat, cap explicació, un escenari, diguem, no tenim cap tipus d'escenari financer econòmic d'aquesta casa, però la inèrcia ens porta clarament on ens porta. Amb un forat enorme. Enorme. I això és el que hi ha. Així, naturalment, hem donat suport a tots els punts que vostès han portat fins ara. I els animem, i vinga, i endavant. Però amb aquesta qüestió, la seva gestió, senyor Soler, ja no sé quants cops ho hem demanat.
Senyor Brugaroles, acabo. Fins aquí.
Gràcies, senyora alcaldessa.
Gràcies a vostè. Senyor Soler.
Començaré pel final. Es queixa del senyor Ciprián respecte al reconeixement de deutes, però vostès cada vegada que parla d'economia fa el seu discurs polític en aquest sentit. Jo li pregaria tampoc que no ens parlessin de forats. No sé, a vegades algun també ha de ser curós amb el que diu i tothom té un passat en aquest sentit. Ens tenien enganyats, senyor Brugaroles, ens tenien enganyats quan estaven al govern. De la mateixa manera que vostè ens diu no, estàvem acostumats al consens, al no sé què, vostès no ens deixaven obrir cap tipus d'ordenança fiscal si vostès no havien fet el preceptiu inici de la modificació de l'ordenança. I això ens ocultaven. I a més ens ocultaven en un període. No parli com si comencéssim a parlar el mes de gener de les ordenances i acabéssim parlant el mes de setembre o octubre, perquè n'he patit unes quantes d'aquestes reunions en aquest sentit. Per tant, ens tenien enganyats. Les ordenances no fa falta esperar l'últim trimestre l'últim quatrimestre per tancar-les i poder-les modificar. L'ordenança fiscal, i això és el que els hi vaig proposar, la flexibilitat, perquè si vostès realment tenen propostes de modificació d'ordenances, facin-les en qualsevol moment de l'any, s'estudiaran, però no precisament en la condensació del termini de l'últim trimestre o quatrimestre de l'any, que és quan més tens estan els serveis econòmics, amb tota la preparació del pressupost, amb tota la liquidació, etc, etc. Per tant, facin, si vostès volen modificar les ordenances, facin la proposta, iniciem el projecte de modificació d'ordenances i quan sigui, doncs s'obrirà el procés i ho farem. Respecte al meritat o no meritat, és que nosaltres també com a govern ho farem d'aquesta manera. Començarem a treballar les ordenances i quan sigui el moment d'aplicar-les, doncs aplicarem en el moment que s'hagi de meritar. I si no arribem aquest any, com ens ha passat amb una de les qüestions que volíem fer, com era la modificació de les taxes de recollida de residus comercials, doncs ho deixem, ho treballem i ho fem amb tranquil·litat. Per tant, no ens sí, és un canvi de paradigma per facilitar també la voluntat dels grups de l'oposició que si volen modificar qualsevol ordenança que ho plantegin, que ho facin i que s'ho treballin també. També els hi he de dir que s'ho treballin en aquest sentit. I per tant, doncs, és allò que vostè ha dit, senyor Blázquez, d'obrir el meló. No, el meló no s'obrirà. El meló l'obriran vostès quan vulguin. Que volen modificar, plantegen una modificació. Si aquesta modificació s'aguanta tècnicament i pot ser assumida políticament pel govern, doncs es farà sense cap tipus de problema. Per tant, si vostès volen modificar l'IBI amb la condicionant que vostès ja van presentar els dos darrers exercicis, doncs evidentment, perquè xoquem políticament respecte a les modificacions que vostès ens plantegen, però bueno, per això hi ha les majories d'aquest plenari, no passa res. És legítim plantejar una rebaixa d'impostos. El que no és legítim és plantejar una rebaixa d'impostos augmentant els serveis, perquè aquests serveis s'han de pagar d'alguna manera. Per tant, vostès també han d'equilibrar. I l'última qüestió, està bé que faci vostè de gurú i està bé que tingui la... Algun dia m'haurà de deixar aquesta bola de cristall que vostè augura, no? Perquè de moment tot el que hem anat sentint és que el govern de l'Estat està disposat a que els ens locals no es vegin ofegats i no es vegin
alterats en aquest sentit, i mostra ha sigut la suspensió de la regla de despesa de l'any 21 i de l'any 22, en aquest sentit. I per altra banda també s'està parlant de una modificació en els pressupostos generals de l'Estat, així és que faria bé parlar amb el seu grup polític perquè no els aturés, i respecte a la taxa de reposició dels recursos humans, etc, etc. Per tant, jo confio en el govern de l'Estat, confio en el govern de la Generalitat, que ajudarà els ens locals a tirar endavant si és que hi ha una rebaixa d'ingressos, perquè vostè se'n recorda que abans del plenari passem per una comissió informativa i parlem del que proposem nosaltres, però vostès tampoc pregunten gaire, deixi-m'ho dir aquí també. I per tant, sí, en aquesta situació també els hi vaig dir que els ingressos que s'havien previst per l'exercici 21 en la majoria dels seus apartats està per sobre de les perspectives. Per tant, estem a nivell d'ingressos de l'IAE, de les plusvàlues, de l'IBI, que hem estat per sobre del que vàrem pressupostar. Sí, és veritat, hi ha altres capítols en els quals doncs punxem, com tothom sap, que hem tingut un problema doncs, amb les llicències, amb les obres, o amb la recaptació de sancions en algun moment, que sembla ser que es recuperarà ara. Per tant, bueno, ja podem augurar mals temps, molt bé.
Senyor Soler, vagi acabant.
Doncs acabo.
Molt bé, senyor. Molt bé, gràcies. Més paraules amb aquest punt? No, senyor Brugaroles, ràpidament.
Nosaltres propostes fiscals ja li hem passat moltes. Per exemple, amb la taxa d'escombraries ja hem proposat moltes vegades que els únics que ho paguen, que són els comerços, doncs que s'elimini. Ho hem proposat moltes vegades mitjançant al·legació a diverses previsions pressupostàries i fiscals. Jo el que li pregunto, senyor Soler, és si vostè no ha pogut preveure el finançament de la despesa ordinària de l'exercici 2021, com preveu vostè finançar la caiguda de la PIE, l'increment en nòmines, l'increment de plantilla, la inflació, amb els ingressos congelats? Com preveu vostè finançar-ho? Perquè no podrà, senyor Soler, amb l'ajuda de Papa Estat, confiant en els pressupostos generals de l'Estat, en sèrio. Aquesta és la seva previsió. Un forat de 15 milions d'euros, forat. Un forat és un espai que queda entre les despeses i els ingressos. I això és un forat. Li pregunto això, com ho finançarà vostè? Si no té PIE, no té impostos, com ho finançarà?
Ara li passo la paraula al senyor Soler, però aquest debat no és el del punt. Aquí podem... No és, senyor Brugaroles, ara parlo jo. Aquest no és el debat del punt. Ara vostè vol treure tema altres, que sé que és molt legítim, però en tot cas no forma part d'aquest punt. El dia que formi part del... No, senyor Brugaroles, ja he tingut temps. Vull dir, no per res, simplement estic dient que aquest no és el debat i per tant no formuli preguntes que no tenen res a veure amb el punt, per moltes ganes que en tingui de parlar-ho, que segur que trobarà en l'espai corresponent. Estem d'acord, senyor Soler? Molt bé. Doncs si no hi ha més paraules, anem a votar el punt 15 bis, que tothom s'ha posicionat ja. Vots a favor? Vots a favor del govern. Abstencions? 3 abstencions per part de Ciutadans. Vots en contra? Vots en contra del grup de Junts. Queda aprovat doncs aquest punt 15 bis i anem al punt 16.